RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, són les 10. L'operació tornada de Sant Joan s'ha allargat aquest any més del que és habitual i encara queden retencions en alguns punts. D'una banda, a l'AP7 de la Jonquera es mantenen els problemes per l'incendi que hi ha hagut aquest matí d'un autocar. Els operaris encara reparen els danys que el vehicle ha provocat a la via. També hi ha complicacions a aquesta hora a la C14, amb 10 quilòmetres en sentit nord entre Montblanc i l'Alcover. A l'AP7, 8 quilòmetres en sentit sud entre la Roca del Vallès i Llinars. I a la C31 hi ha 7 quilòmetres en sentit nord entre el Prat de Llobregat i Viladecans. Malgrat tota la mobilitat que hi ha hagut entre divendres i avui, aquest cap de setmana no hi ha hagut cap accident mortal a les carreteres. A Grècia, el líder conservador Kyriakos Mitsotakis ha guanyat les eleccions. El representant de Nova Democràcia ha assolit la majoria absoluta i ha promès un país més pròsper i just. Amb gairebé tots els vots escrutats, ha obtingut el 40% dels vots i, per tant, suma 158 dels 300 escons al Parlament grec. El guanyador tornarà a ser el primer ministre de Grècia i podrà governar de nou en solitari, com ja ho ha fet els últims 4 anys. Al País Valencià demà es constitueixen les Corts. El Parlament el presidirà Vox, però l'altra dreta encara no ha fet públic qui serà la persona designada. Això altera la designació de la resta de membres d'altres partits perquè hi ha d'haver paritat i no se sap si el president serà un home o una dona. Des que va començar l'any de mitjana, s'han denunciat dos delictes d'odi al dia. La majoria són denúncies relacionades amb agressions o amenaces per l'orientació sexual de la víctima. De fet, els últims 5 anys, aquests tipus de delictes no han parat de créixer. Són dades dels Mossos a les quals ha tingut accés RAC1. Els experts creuen que aquest increment és pel discurs dels partits d'extrema dreta. Ho diu, per exemple, l'autor del llibre Els Ultres ja són aquí, Xavier Rius Sant. Denuncia que s'ha normalitzat el discurs de l'extrema dreta a la televisió i a les xarxes socials.
Quan és normal fer certs comentaris, ho faig això un dirigent d'una força política important, doncs vol dir que en el carrer tu també es normalitza que ho puguis fer i allò que potser l'agressor ho percebeix només com una broma en cachondeo és un delicte d'odi.
Tot i això, recorda que ara els Mossos posen més facilitats a l'hora de denunciar aquest tipus de delictes i que per això hi ha més gent que s'atreveix a fer el pas. I a Barcelona, els veïns del barri del Carmel denuncien que un grup que s'estava colant als búnkers ha agredit un veí. Per denunciar-ho, han convocat una manifestació demà. Segons el Consell Veïnal del Turó de la Rovira, el veí de 76 anys va recriminar al grup que es colessin als búnkers en horari nocturn, quan està prohibit. El grup li va respondre agredint-lo i robant-li el mòbil, on tindria imatges d'ells intentant colar-se. Els fets van passar dimecres, tot i que els veïns ho han explicat avui en un comunicat. La manifestació de protesta és demà a la tarda i té per lema quan toquen un veí, toquen a tot el barri. Denuncien que no és el primer cop que pateixen agressions per part de visitants. I ara els esports amb Gerard Ballera.
La selecció espanyola femenina de bàsquet ha perdut la final de l'Europeu contra Bèlgica per 58-64. Ho ha fet després d'un mal últim quart amb un parcial de 10-21 en contra. És el primer títol europeu per les belgues i la segona plata per les espanyoles després de la del 2007. I en joc a la pròrroga, la final del play-off d'ascens a la segona divisió masculina de futbol entre l'Aldenc i el Real Madrid Castilla. Els locals han remuntat un 0-2 en contra i han empatat el partit a 2 i també l'eliminatòria. En cas que es mantingui l'empat, no hi hauria penals i pujaria l'Aldenc com a millor classificat a la fase regular.
I el temps avui han fregat els 41 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, i han passat dels 37 en àrees interiors de les Terres de l'Ebre, al Priorat, a Ponent i a la Catalunya Central. Demà la calor seguirà, si fa o no fa, igual d'intensa, i fins i tot guanyarem uns graus al Camp de Tarragona. La xafogor serà marcada a la costa. A primeres hores de la tarda regarem el Pirineu i el Prepirineu amb ruixats i tempestes que més tard afectaran molts sectors interiors de les comarques de Barcelona. Al vespre aniran desapareixent.
RAC 1. Mariona Escoda, cantant.
Cada vegada que veia números repetits, 1-1-1 o 2-2-2, 3-3-3 i tal, sí, interpretar-ho com un senyal de l'univers. I depèn de quin número apareixia, eren senyals diversos. Si no veia 11-11 aquell dia, no confiava que la gala aniria bé. Amb l'11-11 segueixo pensant, si ho veig, ja suposo que m'autocondiciono que el dia anirà bé.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Esteu escoltant els millors moments d'aquesta temporada als Superesports.
Els Jocs Olímpics de París del 2024, que queda poc, els Jocs de París tindran el breakdance com a principal novetat entre les modalitats esportives. Hi ha una catalana que està lluitant per ser-hi, com dèiem, l'Anna Ortega, o Miguel Fury. Ara això ens explicarà ella, perquè aquest món del breakdance, diguem-ho clar, és bastant desconegut pels que som aquí a l'estudi, per tant, ella ens hi posarà a llum. Vol ser una de les 16 escollides per participar als Jocs del 2024 en una prova que es disputarà a la plaça de la Concord, a la plaça de la Concòrdia de la capital francesa. Hola, Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta música que sona, això podria ser un tema per practicar breakdance o no, Anna?
Quina música. Podria ser perfecte.
Podria ser, d'acord. Com a mínim, per aquí comencem bé. Perquè tu avui a casa, per exemple, pel carrer, quina música has escoltat, bueno, si que ho has fet o no?
Bueno, escolto molta música, no només em quedo amb la que utilitzo per assajar, diguéssim, però escolto des de funk, rock, o sigui que no... M'agrada la música en si, llavors no em limito amb la música.
Que ja en tens prou quan has de competir, no? O entrenar-te, no? De dir, anem a escoltar altres coses.
Exacte,
també, no?
És necessari.
Què et passa pel cap quan parlem de París, quan sents París?
Estic en procés d'acceptació. Encara que ja porto temps amb la idea al cap, és com que cada vegada és una emoció nova, estic nerviosa, després tranquil·la i motivada, a vegades dic és impossible, o sigui, és moltes sensacions que em costa definir, la veritat.
Has estat a París?
Sí, moltes vegades, sí.
Per tant, la plaça de la Concord la coneixes, eh?
La coneixo.
I t'heus haver imaginat de dir, hosti, com seria aquí, no? Competir.
Exacte, de fet, vaig estar crec que l'any passat, i ens van ensenyar una mica on era, on seria, més o menys, i va ser com més nerviós. Sense pressió, però aquí serà. Ja, és molt guai, molt guai.
Vas ballar allà o no?
No, ets de passada, vaig estar.
Vas passada. Aquí potser el 2024 tornem per competir en uns Jocs Olímpics. Perquè tu com te n'assabentes que el breakdance serà olímpic, Anna?
Va ser d'una forma molt random. Jo estava a la meva casa, ho vaig veure per Instagram, i vaig dir, això és una conya, o sigui, això ho he vist, i com que escolta ploure de fons. Llavors vaig pensar, serà una broma que s'han inventat i que estan... I que va, era real.
Com ho confirmes, o com ho reconfirmes?
Dos mesos després, perquè estava, bueno, quan ho vaig veure era com, estava en procés de passo de les redes socials una mica, estic al meu rotllo, i quan vaig tornar, perquè va ser justament el procés aquest de la... del Covid, que vam estar tots allà, pues vaig dir, desconnecto de tot, no vull saber res. Llavors, quan vaig tornar a connectar amb la vida social una mica i de més, vaig confirmar que sí, que un amic meu que està molt posat amb això em va dir sí, que és real.
Clar, perquè la decisió és del desembre del 2020, com diu l'Anna, allò en ple procés pandèmic, on ara podem sortir, ara no, ara has de sortir 3 hores al dia, has d'anar de genolls gairebé per sortir amb mascareta,
sí.
I allà apareix que el breakdance serà olímpic. Vosaltres li dieu breakdance o com li dieu els que
breaking,
realment... El breaking.
Doncs
que el breaking serà olímpic. I tu per què fas breaking, Anna?
Buah. Bueno, en realitat perquè l'amo, o sigui, és m'allevo i estic pensant en ell, vaig al bany i estic pensant en breaking, és el meu dia a dia i no sé fer res més, o sigui, actualment és l'única raó per la que tinc com una motivació diària.
I com entra la teva vida per això?
Va ser una forma una mica complicada i va ser molt random. De fet, jo soc d'un poble molt petit, de les afores de Barcelona.
Que es diu?
Masquefa.
Home, fer-li publicitat a Masquefa. Potser et fan una plaça d'aquí 4 dies. Home, fem-li publicitat a Masquefa.
Bueno, un lloc on puc entrenar, per favor.
A veure, reclamació a l'alcalde o alcaldessa, que és
alcalde.
Reclamació a l'alcalde de Masquefa, a veure si habilitem una zona. L'Anna, que està lluitant per anar als Jocs Olímpics, no sé quants olímpics deu haver tingut Masquefa al llarg de la història.
No ho sé, crec que...
Potser algun, però no molt, segurament. Doncs a veure si habilitem una zona perquè pugui entrenar-se, l'Anna.
Bueno, i van obrir una escola de ball i vaig acompanyar una col·lega que volia fer jazz, que era l'únic que havia així més modern, i hi havia una classe de hip-hop, i dic, què faig jo mentre ella fa jazz? Jo no faré jazz. Llavors em vaig ficar hip-hop per provar i em va agradar moltíssim. Llavors, al poc a poc, vaig anar a les classes i de més, i un dia va venir un noi que es diu B-Boy Artist, que és d'aquí de Barcelona, i va fer una classe en substitució. Llavors, em vaig quedar loca. Vaig dir, què és això? Què és este movimiento? I llavors, res, vaig estar fent la classe i tal, i al poc em vaig interessar moltíssim per al break. Llavors em va comentar vídeos, vaig estar indagant una mica informació, coses, i llavors un dia vaig anar a veure una competició de breaking i vaig veure un noi que estava fent voltes amb el cap i dic, no, m'ha explotat ara mateix el cap, així no és real, o sigui, humanament és impossible. I llavors des d'allà vaig dir, jo vull fer això. I
mira, tu recordes així el primer dia teu amb en B-Boy Artist? Ell, mira, posa't els cascos, ell el recorda així, el teu primer dia.
Recuerdo la primera que la vi en la clase, yo estaba sustituyendo a otra persona, a Priscila, y ella estaba ahí bailando, pero ella venía de una disciplina que era el voleibol, no venía de otra danza y nada, entonces le costaba un poquito más, era torpe, bueno, sigue siendo torpe, creo, y recuerdo verla que le costaba un montón, pero que tenía una potencia que yo decía, no, esta chiquilla si se pone va a triunfar, yo ya lo sabía. Sí que es verdad que no sabía ni girar, pero sí que es verdad que cuando la veía, las ganas que le ponía, yo le dije, tú vas a llegar muy lejos, yo estoy seguro de eso.
Això ens explica el B-Boy Artist d'aquest primer dia, del seu record torpe, eh? Home. Eres, però ara segur que no.
No, que sí. Que, sí, sóc molt torpe. O sea, jo no sé com, encara estic viva, però... Sí. Hola, estic flipant ara mateix.
Feies voleibol, tu ara?
Feia voleibol. Des dels 8 anys fins als 16 vaig estar fent voleibol. Mm. I estava molt viciada, també.
No hi ha res aprofitable del voleibol cap al breaking, no? Sí. No.
A lo millor el desplaçament, una mica l'agilitat, però no, és completament diferent.
Clar, perquè la sensació, sense saber-ne ni un borrall, és que no ha de ser fàcil evolucionar practicant el breaking. És a dir, que un deu haver de tenir bastanta paciència per veure progressos.
Ja t'ho dic jo, que sí. A sobre sóc una persona molt impacient. O sigui, tinc aquest mal caràcter que sóc molt impacient i vull veure resultats ja, i el breaking és molta paciència, molta disciplina, moltes hores de provar un moviment i que no surti, i pots estar anys i que no surti un moviment, i que potser et surti un dia i que després ja no surti més. O sigui, a vegades és molt dur, o sigui, has d'amar molt el breaking, perquè...
Clar, hi va haver un dia que, bueno, un dia no, però que sí que realment veus que vas pel bon camí, però, no? Què et convencia tu de dir, sí, vaja, avui no ha sortit això, però demà sortirà, de dir, anem bé, això m'agrada, això ens n'acabarem en sortint. Com et convences que és una bona tria la que has fet?
Perquè cada vegada em sentia més còmode fent breaking. Era com que el meu cos s'adaptava molt bé, encara que em va costar molt el procés d'aprendre. Era com que el meu cap el tenia molt clar que li agradava, i el meu cor també, i era com que el meu cos es va adaptant i va dient, vale, avui costa, però demà costa menys. No sé, és com algo que em va enganxar i mica a mica, com una formiga.
Per hores i dedicació no serà, perquè mira l'artist que ens deia.
Ella me preguntava por dies i demás, y yo mandaba todo lo que yo entendía como, bueno, lo que a mí me gustaba se lo enviaba todo. Luego a veces también se hizo muy amiga de Priscila. Priscila es mi expareja y vivíamos juntos, entonces ella muchas veces venía a casa y le enseñábamos vídeos y la llevábamos a los eventos, la acompañábamos a todos los eventos y demás, más que nada para que ella se introdujera en la cultura hip hop en Barcelona. Y luego a partir de ahí, le enseñábamos vídeos de nuestras inspiraciones en ese momento. Así que no paraba de mandarle información, la saturada de información, y cuando volví a la clase a verla ya estaba entrenando a fuego. Recuerdo que también entrenaba tanto que se hacía daño en las manos, se hacía heridas en las manos, y se compraban sus guantes de ciclista del Decathlon para no hacerse daño y seguir entrenando. Era como, esta chiquilla está loca, pero era la actitud que tenía que tener, claro.
Els guants de ciclista del Decathlon van bé.
Que fuerte, sí, total, perquè, clar, abans que sortia el callo de breaking, a mi em sortia molta sang i em feia molt de mal les mans. Llavors era com, com ho puc fer? Com ho puc fer perquè no vull deixar de ser allà? Llavors, sí, ai, quina vergonya.
Però va ser decisió, és a dir, va ser una cosa de, vas dir, anem al Decathlon i vas dir, això m'anirà bé o vas demanar consell a algú de què?
Artis em va dir, hi ha gent que ho sap abans. I ja li vaig dir, vale, no em diguis més. Llavors, sí, li vaig dir a ma mare, he d'anar al Decathlon. I res, vaig anar amb guants.
I encara els fa servir
no,
o no?
No, ja està, no, el callo duro.
Ja està, aquí, això ja és indestructible, ja, ja. No? Ja és indestructible.
Se'm callava abans el cabell que els callo.
I on t'entrenaves, a Barcelona o Rodalia? On es practica el breaking?
Actualment, bueno, hi ha Montbau, que és ara el sitio més clàssic. Ara està també Sant Antoni, que tothom va a Sant Antoni també, i ara han obert, Nike ha obert un espai molt xulo, el Play Zero, que està al Fòrum, i que, mare meva, és increïble. I allí també es pot ballar i compartir amb l'escena, i és increïble.
Clar, però al principi és més allò, buscar gairebé una zona al carrer, de dir, a veure quina zona em va bé per intentar millorar i practicar, no?
O sigui, una locura. Ja et dic, o les Corts Catalanes sempre ha hagut el Centre Cívic de les Corts, que és molt clàssic, i anaven allí, però sí, Montbau, per exemple, és la boca del tren, sortir, i hi ha un espai allà que té el terra llis, uh-huh. I ja ens va bé, i és res, però està tapat, i si plou no es mulla, i ja ens va bé.
A la sortida del metro, eh?
Sí, a la sortida del metro. Tal qual, surts, dos passos, i estàs amb Crazy Spot.
Perquè què necessiteu? És a dir, quin terra, quina superfície és la ideal per practicar el breaking?
A veure, la ideal és que sigui llisa, i que sobretot que no sigui com carretera, cemento, aquesta és l'ideal, però, o perquè una sala en condicions. Però vaja, que veiem, des de Magba, Montbau, o sigui, ens adaptem a qualsevol terra. Quan tens moltes granes, al final és com, vinga, pues pa'lant.
I m'imagino quan practiqueu, us graveu per després mirar l'exercici i dir, a veure com ho puc millorar, o com ho feu per anar millorant dia rere dia?
Jo he començat a gravar-me fa poc, relativament poc, perquè mai m'ha agradat veure'm en vídeo. Era com, no, aquesta no sóc jo, quina vergonya, que fatiga, que estoy haciendo. O sea, em va costar molt acceptar la imatge de que era jo la que ballava. Llavors, sí que és veritat que si et graves pots tenir una progressió més ràpida, perquè veus d'on falles, veus si t'agrada o no, per on vas, però sí, o sigui, molta gent ho fa d'aquesta forma, però jo abans era més consells de col·legues, en plan, què, t'agrada aquest moviment, ho veus bé, no? I llavors anava corregint així.
Abans he dit Bigel Fúria.
Exacte, Bigel Fúria.
Ningú es diu amb el seu nom i cognom en el món del hip-hop.
Home,
del breaking.
Home, pots posar... Sí, pots, a veure, pots, però no crec que tingui el mismo gancho. Bigel Ana María Ortega Mondaca.
No creus que tingui la mateixa força, eh?
No lo veo.
I com tries, Bigel Fúria?
Bueno, és curiós perquè abans de Fúria era Lady Fury, i m'ho van ficar una noia de London. Va vindre a ser jutge a un campionat que vam fer aquí, llavors em va veure i va dir, hola, m'agrada molt com balles, m'agrada que tens molta força ballant, et dono el meu nom. I em va donar Lady Fury. Llavors estava supercontenta amb Lady Fury, era jo soy Lady Fury, bla, bla. I llavors un noi que és Max One, que, bueno, que ara ja no està amb nosaltres, però és referent de l'escena, ha fet molt per la cultura i tothom sap qui és Max One. Em vaig fer molt col·lega d'ell, era de Miami, i em deia, per què no et dius Fúria, que és així espanyol i és fuerte i tal? I li digo, no, perquè Lady Fury és com americana, així, mola, tal. I me dice, però tu de dónde eres? I li digo, espanyola, jo catalana. I dice, pues Fúria. I era l'únic que em deia Fúria. Llavors, però no m'agradava gens, era com Fúria, que no em diguis això, però era l'únic que em cridava així. I llavors, arreu de que, bueno, ens va deixar i de més, en memòria seva em vaig canviar de Fúria.
I aquí es I queda aquesta. I per molts anys,
home,
no?
Home, ja està amb mi per sempre.
Aquest ja per sempre més, Miguel Fúria. La vida canvia quan decideixes que dius, hosti, això realment, això és lo meu. Això et deixes la feina, no?
Deixo la feina, totalment, o sigui, locura màxima. O sigui, clar, vaig una mica cegues, no? En plan, vaig aconseguir curro, estava superbé, estava superestable aquí a Barna, estava amb el pis... O sigui, crec que estava en un punt molt bé de la meva vida, però encara així hi havia algú que deia, no, què està passant? No. Llavors, va ser Sochi, vaig anar a Sochi, perquè, mira, és que va ser molt random també, perquè vaig anar a competir a un event que no volia anar-hi, va ser com, venga, pues voy a competir, que hace días que no compito. I no estava ni preparada ni res, però bueno, molt bé, llavors vaig quedar segona i em van convidar a Sochi, amb l'equipo, va començar la Federació Espanyola de Breaking. Uh-huh. Llavors em van convidar amb ells i vam anar a competir amb la Federació Espanyola de Breaking. I ballar amb l'equip nacional va ser com, per mi... ballar amb B-Boy Chuck, Johnny Fox, Lau... O sigui, va ser com un punt superfort i algo que em va fer latir un altre cop al meu cor i era com, vale, aquí està on vull estar, en aquest moment. Llavors, ara, després d'aquest event, vaig dir, no, he de canviar, he de fer alguna cosa. Llavors, al poc, em van dir que em deixaven entrenar al centre del rendiment d'allí de Madrid, uh-huh. que si em podia desplaçar i tal, que podria entrenar allà amb aquesta gent que em motiva i tal, i va ser com, sí? Pues venga. No m'ho penso gaire. I llavors, em vaig anar una mica cegues, vaig deixar el curro, vaig deixar tot, i vaig marxar en plan, a ver si hay suerte.
I n'hi va bé, de joder. Sort, perquè clar, vull dir, deixar el curro vol dir que clar, vull clar. Dir que la butxaca es va buidant, no?
Home,
que...
i es buida molt ràpid.
I com s'omple, és a dir, com subsisteixes,
mira,
a Madrid?
Clar, vaig agafar el paro, llavors vaig estar cobrint els mesos fins a l'abril, més o menys, amb el paro. Després vaig intentar buscar corrillos allà a Madrid, rotllo, pues... Tinc sort perquè tinc molt bons amics i em deien, mira, necessiten un ballarí per aquí. I pagaven bé, tal, doncs pues anava. Llavors em vaig anar cobrint d'aquesta manera, però va ser duro el no tenir com, vale, o empiezo a espavilar o necessito un curro un altre cop. Llavors, justament, quan ja vaig, diguéssim, ja dir, vale, estic en el punt de que necessito o tornar a Barcelona o buscar un curro aquí com tota persona normal. Em van donar la beca per estar a la residència a Blume, uh-huh. i ara estic vivint allà, llavors ara estic zero preocupada per alquiler i aquestes coses que hi fa el focus a lo meu.
Clar, i el nivell d'entrenaments és un altre món, quan dèiem uh-huh. això de la sortida del metro de Montbau, clar, passes d'això allà, m'imagino, tenir totes les facilitats possibles per
total,
entrenar-te.
Total, o sigui, i bueno, el nivell de rendiment, les hores que estic, la meva vida ha fet així, ja ha canviat. O sigui que sí.
Amb qui us entreneu i quanta gent forma l'equip que us entreneu? És a dir, què teniu? Preparadors físics? Què més teniu?
Vale, la cosa és que molta gent pensa que nosaltres... És clar, el breaking és molt nou i encara no tenim com la figura del coach que tenen tots, no? Que tenen com el seu... el qui li diu, vale, d'aquesta hora a aquesta hora fem això, d'aquí a aquí, això. Nosaltres no, encara és molt autodidacta. Llavors anem a la sala, entrenem nosaltres i més o menys ens anem guiant i encara. Però sí que tenim, per exemple, preparador físic, que això és un punt molt important. Ara tenim psicòleg, tenim nutricionista, i físio. Físio. O sigui, per mi és el més important del planeta. Mai havia tingut físio, si no tacatà. I clar...
Si no tacatà vol dir si no el pagava ella de la seva butxaca.
De la butxaca. Clar, i un bon físio no és algo que et puguis dir, vale, pues demà. I tenir ara físio dos vegades a la setmana o cosa així és com, dios, ja està. O sigui que molt bé.
Doncs que duri aquesta beca i aquesta estada a Madrid, tant de bo serveixi per a ser els Jocs Olímpics de París. Perquè la cultura hip-hop, tu com la... això que em deies, no? De dir, no és només ballar, vull dir, és tot el que envolta, no? Aquesta cultura hip-hop. Això com ho explicaríem a la gent que ara deu dir a casa? Però què vol dir això de la cultura hip-hop?
És que la cultura és com un moviment... No, és molt difícil de definir, perquè... És un punt en el que ens trobem moltes persones i connectem. I ja pot ser que estigui fent, que estigui rapejant o que estigui ballant una altra disciplina o que estigui en garito. És com, no sé, un punt de connexió i d'alguna manera ens entenem tots. I és increïble. es fa una energia supermaca i vas aprenent i t'acabes interessant, sí o sí, de l'altra cosa que fa l'altra persona.
Mm. Mira, el B-Boy Artist ho defineix així.
És un estil de vida, totalmente. Lo empieza como un hobby. Todo el mundo empezamos como un hobby, nos gusta y demás, pero al final del día te das cuenta que es un estilo de vida. Y más cuando te vas metiendo más adentro, vas mirando los detalles y vas mirando que todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, todo lo que hacemos, el baile, la danza, la pintura, la música, todo tiene un porqué estamos haciendo esto. Aunque sigue siendo, okay, aunque ahorita mismo sea una cultura muy mainstream, porque ahora suena en todos lados y se miran todos lados, las raíces siguen siendo muy underground. Tienes que estar muy metido en eso para verlo bien y para entenderlo bien. Como dice Ana, ella cuando se quedó loca cuando vio a un chico girar con la cabeza, porque eso es normal para la gente que no estaba metida en la cultura, es impresionante. Pero cuando te metes, ves que es un movimiento más y hay un montón de movimientos y detalles que son mil veces más increíbles. Entonces es cuando ya te peta la cabeza, es como dices, yo quiero estar aquí todo el tiempo. Y al final del día, en vez de un hobby o un deporte o demás, yo personalmente lo entiendo como un estilo de vida.
Un estil de vida, com ara també ens explicaves, Anna. Vaja, la importància del ball, fins i tot he llegit que et va ajudar a superar fins a tot un moment complicat, no?, de la teva vida, amb un trastorn alimentari que vas tenir, no?
Sí, sí, va ser un moment molt, bueno, dur, com tothom té problemes i tal, i el meu va ser aquest, però va ser, bueno, per això jo crec que a dia d'avui estic tan enamorada del breaking, és com que li dec la vida real, o sea, va ser el moment de transició que vaig començar pues, a ballar i tal, i quan em van ingressar a l'hospital era com, aquí no em deixen fer res, no puc moure'm, no puc, i la gent està ballant i jo estic aquí, i em va fer agafar la força i dir, vale, això no és el que vull jo, i tenia molta por i va ser molt dur el post-hospital, perquè com va dir el meu psicòleg en el seu moment, la guerra no estaba dentro del hospital, porque al fin y al cabo es como te decían, tienes que hacer esto, esto, vas, te duermes, tal, y tienes allí que no te queda otra. La guerra está fuera, cuando realmente has de lluitar tú, has de los demonios aquests, has de callar tú. Llavors, els meus demonis es van callar perquè hi havia el breaking, perquè era com, he d'anar a assajar, i a vegades no volia perquè em sentia malament i tal, i era com, no, vull ballar. O sea que sí, sí, totalment.
Van ajudar i vol.
En deuda.
I per sort allò deu estar ja oblidadíssim,
sí,
no?
Sí, sí, ja està en mute, ja, total.
En mute i que no molestin. El timoni és que se'n vagin a casa d'algú altre, però que no molestin a l'Anna. Va, anem a les competicions. Com és una competició de breaking? És un duel, un cara a cara, sempre?
Normalment, o sigui, sí, és una batalla, és a dir, jo sempre dic que és una pregunta i una resposta. Però pot ser grupal, pot ser individual, dos contra dos, és depèn. Però a nivell olímpic és només 1 contra 1.
1 contra 1. Primer un i després
exacte,
l'altre.
Exacte, pregunta i resposta.
I quant dura? Un
round, per exemple?
Un round?
Normalment un minut 15.
Un sí. Minut, minut 15.
Sí, però és un minut,
d'intensitat, d'intensitat màxima,
clar,
no? Minut, minut 15, intensitat màxima. Sí. I m'ha semblat llegir que vosaltres no sabeu què sonarà.
No. Mai.
No sabeu quina música sonarà?
No. O sea, nosaltres sabem el DJ que pot haver a l'evento. Llavors, segons el DJ, tu pots indagar una mica, pots escoltar-ho, el busques, vale, quin tipus de música fica i tal, però tu mai saps que el DJ pot ficar camela, o sea, pot ficar de tot. Sí, sí, sí.
I llavors, com ho adaptes, allò? Perquè tu sí que deus tenir una idea de més o menys què faràs, o no? O realment deixes la ment molt lliure per adaptar-te en el que fos el DJ?
Pues això és algo que he après aquest any, que era, abans era tope de freestyle, era com, vinga, lo que salga, sale. Però m'he donat compte que en aquests tipus de formats, com aquests campionats que exigeixen ja un procés molt, molt dur, no pots jugar-te-la a que venga lo que passa, perquè els nervis et poden fallar, mil coses. Llavors, sí que em preparo com, jo li dic, petits sets. Llavors, segons els sets, els vaig combinant d'alguna forma o altra i ja tinc una ronda. Però sí, sí, sempre és com, miro qui és el DJ i indago una mica de la música que normalment posa i good look.
I no hi ha cap element obligatori que hagueu de fer, com en altres disciplines diríem, no sé, de la gimnàstica o de la natació artística, que hi ha elements que són obligatoris en qualsevol exercici. En el vostre cas és totalment lliure?
Totalment lliure, el que sí que, òbviament, quan més complet ets, més points tens. Però sí, sí, o sea, a veure, te la pots jugar, pots fer una part del breaking, diguéssim que té quatre parts, pots fer una, però saps que no arribes a ningú lloc, saps? Llavors, és, la importància per mi és ser complet i ser clean, no? Net.
Clar, llavors ja hi ha els jutges, que en qualsevol esport o disciplina on hi ha uns jutges que decideixen, és a dir, que no hi ha una objectivitat, sinó que sempre hi ha una subjectivitat, no?
Total.
Què miren els jutges per decidir si ho ha fet millor una o l'altra?
Clar, és que miren moltes coses, és que ser jutge és molt difícil. I miren, pues ara mateix també ha sortit la forma de valorar, no? El tema olímpic, que és el trivium, i bueno, mil formes, i valoren pues la tècnica, valoren el estilo, valoren jo què sé, la dificultat del moviment, si és copiat, si no, si es cau algú o no, o sigui, valoren mil coses que... Ser jutge és difícil i has de fer, ara mateix, per estar en coses olímpiques, has de fer un curso.
Els millors on els trobem? O les millors en el breaking, en el món?
Està difícil, perquè hi ha molta, no sé, és que ara mateix jo crec que Japó té màquines, però és que és depèn del que valoris, perquè si valores tècnica, veus Japó i dius, vale, increïble, però després mires estilo i a lo mejor, no sé, Rússia o... No sé, és depèn el que t'agradi més del breaking.
9 i 10 d'agost és la prova de breakdance de París, d'aquí un any i mig, per anar apuntant a l'agenda en aquesta plaça de la Concòrdia.
Anna Fúria.
Anna Fúria. Aquest parquet que no hem canviat des que es va inaugurar RAC1 el 2000, creus que és una superfície prou correcta per fer alguna cosa o no?
Jo he ballat en coses pitjors.
Home. Perfecte, això és el que volíem escoltar. De fet, mira, aquest any hem tapat el forat aquest que hi havia aquí sota
de la cadira
aquesta, vull dir que com a mínim de mica en mica anem fent reformes. Doncs a sembla si fem una mínima pausa i a la tornada, ja sé que no és molt radiofònic, però us ho imagineu, que també la imaginació de vegades s'ha de fer volar.
A vegades va bé, eh?
Li posarem música i l'Anna Bigel Fúria ens ballarà aquí a l'estudi de RAC1. Amb Bigel Fúria, que està lluitant per ser els Jocs Olímpics de París 2024, perquè el breakdance no és una broma, com es va pensar ella quan el 2020, el desembre del 2020, el COI va decidir que seria olímpic. No és una broma, el breakdance serà olímpic a París 2024. Mentre sonava la publicitat, fet una mica d'escalfament, l'Anna ha mullat una mica el terra, però, vaja... Perfecte, només perquè llisqui, suposo, millor. A veure, Anna, si et pots apropar una mica el micròfon. Això de mullar el terra, que és perquè...
Precisament perquè a vegades llisca massa.
Ah, llisca massa.
Llavors, quan s'asseca l'aigua, és com que la suela es queda més seca. I a vegades és paranoia, no? A vegades, però sí, hem funcionat bé.
L'escalfament ja el podem donar per acabat, sí? Doncs li posarem el DJ Puntí, aquí estàs a les seves mans, posarà música, vosaltres hi poseu imaginació des de casa, l'actuació d'Anna Ortega, de Bigel Fúria, d'aquí un any i mig, vol ser a la plaça de la Concòrdia a París, avui de moment és a l'estudi de RAC1. M'he trencat 6 vegades.
Al·lucinant,
jo.
Eh?
M'he trencat 6 vegades. Bona meva.
Ostres.
Doncs jo m'aguantava aquí només amb el, amb el cap aquí que, i les cames cap amunt. Impressionant. Impressionant. Ara respira.
Sí, cap aire.
Respira, Anna. El DJ bé? Ha punxat bé? O...
Home, sí, guai, bé. Li dono l'aprovació.
Okay, Puntí, aprovat. Puntí, pots anar als Jocs Olímpics de París si vols fer de DJ. Pots dir algun nom d'algun moviment dels que has fet? Perquè els noms... Tots tenen noms anglesos o com tenen
no,
els noms?
No, de fet, bueno, la gran majoria sí... però moltes vegades els, o sea, vas a Granada i és el... Perdona, eh?
Deixa respirar. El pescaíto frito, no? El moviment.
Clar, clar, o sea, cada lloc té un nom per... Jo el dic tal i vas a Granada i un altre nom. O sea que al final... Però vaja, sí, ara he fet un macaco, després he fet un tornillo, backspin, footworks...
Caram. Albert, el dia que em vas enviar, un dia l'hem de convidar. Home, hem de convidar Miguel Fúria perquè ens ho passarem de conya.
Sí, realment. I jo és que tinc una curiositat per la roba. Si hi ha alguna, a l'hora d'una competició, si hi ha algunes instruccions, si és absolutament freestyle, si hi ha superstició amb la roba, ostres, m'ha anat molt bé en un campionat, repetiré.
A mi em passa que és totalment lliure. Cadascú com es senti més còmode... Va. I bueno, hi ha gent que té, bueno, sponsors i de més, i però és totalment lliure. El que sí que a mi em passa, per exemple, és això, que a vegades quan em va molt bé en una competició, agafo la mania de dir, ok, esta és la ropa. Llavors a vegades em sento, em veig en vídeos i dic, la penya deu pensar que no em canvio mai o algo. Però és perquè a vegades tinc aquesta mania de, vale, m'ha anat molt bé amb aquesta roba i m'agrada. Llavors, la uso hasta reventar-la.
No t'explicaré els cols que li he posat jo aquesta setmana, eh? Per venir a la ràdio. Neta, eh? I rentada, sempre. Vull dir... Doncs Anna Ortega, Miguel Fúria, gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Per haver-te prestat a fer-nos aquí un ball en aquest parquet, que segur que no és el millor que has trepitjat al llarg de la teva vida. I moltíssima sort, tant de bo d'aquí... Quan s'ha de decidir això, definitivament?
A veure, clar, és que és difícil perquè ho estan canviant tota l'estona i a vegades diuen una cosa, després una altra, però de moment, que jo sàpiga, a finals d'aquest any, teòricament ja se sabrà alguna cosa.
Doncs tant de bo que a finals d'aquest any puguem dir que l'Anna Ortega és olímpica i que la veurem a París 2024. Moltíssimes gràcies, molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, de debò.
Descobreix amb Gourmet La Vanguardia una nova selecció de caves autèntics de Laborador Integral. Gatell Ambrosia Gran Reserva de Finca Mas Gatell, Clògeli de Gran Reserva de Vins del Cep, Parató Reserva del Celler Parató Vinícola i el Bosc Reserva del Celler Soriol. 4 ampolles de cava per només 45 euros. Compra'ls ara a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. És el president Joan Laporta. Què tal? Bona nit.
Bona nit. Mira, hem viscut una lliga històrica.
Sergio Busquets. Hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Vull viure una experiència nova, una experiència familiar.
Us saludem des d'Eindhoven i donem ja el tret de sortida d'aquesta programació especial. Joan Capdevila.
No és que ho diga jo, és que ho ha vist tothom. Hem sigut perjudicats clarament.
Oriol Romeu.
La idea de joc a mi m'encanta, me sembla molt atractiva i molt bonica.
Tant de bo a la tercera vagi la vençuda, no, Sara?
Sí, cualquier partido es nueva historia.
Cada dia, a 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser. RAC 1. Tots som 1. RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, per la Laureano, que és mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Yo sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquilo.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què dius, home? Quina suportar-ho? Vine cap aquí!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colonials.
avui en dia l'educador sexual és el porno.
Actualment consumeixo porno, sóc consumidor des dels 12 anys.
És que jo no vull fer això, és que jo no vull que em tractin d'aquesta manera, a mi em fa por.
Potser l'altra persona espera que jo em comporti així, que actuï d'aquesta forma, i és que jo no ho sé fingir això.
Perquè ara més que mai cal parlar de sexe. La revolució sexual, amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El programa notícies de RAC1.
Esteu escoltant els millors moments d'aquesta temporada als Superesports.
Són el Sergi Frank, el Martí Ramírez, el Juanma Romero i el Quim Planells, integrants de l'equip Ocean Cats, i que si tot va bé per Nadal, Sant Esteve i Reis estaran remant al mig de l'oceà Atlàntic. Hola, Quim Planells, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
On sou ara mateix, Quim?
Estem a la Gomera, encara estem a l'Atlàntic, però encara estem a terra ferma.
Encara trepitjant terra ferma. Què comença aquí demà, Quim?
Doncs mira, comença un repte que portem preparant durant 4 anys. Això és un esdeveniment que es diu Talisker Whiskey Atlantic Challenge, és una regata de rem. De fet, es diu que és la regata rem més dura del planeta, perquè òbviament el camp de regates, com sabeu, no? El rem que coneixem a casa pot ser el rem de llagut català, que es disputa doncs, a la costa, no? Són regates de 1.400 metres, o el rem olímpic, que són regates de 2.000 metres. Aquí estem parlant d'una regata de 5.000 quilòmetres, no? És una miqueta més, la veritat.
Una miqueta, sí, una miqueta més. Ara ens centrem en el repte, aquests gairebé 5.000 quilòmetres que separen la Gomera de l'illa d'Antigua, al Carib. Deies fa 4 anys, com diries que comença per avui trobar-vos a punt de començar aquesta regata? Quim, com s'inicia, quin és el germen d'aquest projecte, diries, Quim?
Doncs sí, jo diria de manera molt natural, tots venim del món del rem, els 4 que formem l'equip, llavors ja ens coneixíem, de fet érem rivals de diferents clubs i havíem competit, no?, entre nosaltres, llavors sabíem que hi havia l'existència d'aquesta regata, no? Sabíem de gent que havia creuat l'oceà Atlàntic a rem i això és una cosa doncs, que per un esportista doncs, bueno, és tot un repte, no? I bueno, és una cosa que inicialment sembla impossible perquè has de dedicar-hi molts de recursos tant personals com de temps, no? Però bueno, un cop t'hi poses, doncs, la roda comença a girar i ja no hi ha volta enrere. Ja te trobes doncs, això, amb un projecte mig molt ben consolidat i avui, gràcies a Déu, doncs, estem ja aquí amb tota la feina feta i esperant poder gaudir.
I això ho arrenques tu, ho arrenqueu els 4, o arrenqueu 2, com és l'inici?
Vam arrencar-ho amb Martí Ramírez i jo, sí. Ja des del 2010 així que sabíem això, que hi havia gent que creuava l'Atlàntic. Nosaltres aconseguíem competir a rem, jo a Lloret de Mar, en Martí també era company meu en uns anys, i bueno, de fet el 2017 vam fer un tastet, no?, que es diu, que vam fer una travessia a rem, amb llagut català, des de Lloret fins a Menorca, val? Tampoc no s'havia fet mai una cosa així. Llavors, ja us heu d'imaginar doncs, una barca tradicional de pesca catalana que s'utilitza per competició, amb 8 bogadors a dintre, sense res més, o sigui, una barca i 8 rems, i vam arribar a Menorca, no?
Això són unes quantes hores, no? Quantes? 26 hores?
Sí, 26, sí, sí, 26 hores i mitja. Clar, això era com dir, bueno, a lo millor mai arribarem a fer l'Atlàntic, no? És una cosa molt difícil, almenys en fem el nostre propi repte aquí català i fem això, no? I a partir d'aquí això era el germen, la veritat, perquè també vam necessitar doncs, tot el club de rem de Santa Cristina doncs, que treballés en pro, no?, d'això, també molta logística, no?, i moltes coses a tenir en compte, i bueno, era a petita escala, no? I ara doncs, hem fet una cosa més a gran escala, però que, vaja, que també és el mateix, però paral·lelament amb més distància, més temps, no?, i més preparació.
Ara és aquesta barca amb 8 rems que va servir per aquest primer repte. Com és l'embarcació amb la que competireu ara mateix?
És una embarcació de rem oceànic, no?, que és totalment diferent. La gent que ens està escoltant, si ho busca per internet, veurà que és una embarcació que s'assembla més a això, a un veler, podríem dir, que no pas a una barca de rem, no?, perquè fa quasi 9 metres de llargada, el qual és, per una barca de rem és prou llarg, per 2 d'ample, i té dues cabines, una cabina a proa i una cabina a popa, val? Una al davant i una al darrere. Aquestes cabines són relativament petites, val? Però ens permeten, doncs, a nosaltres, en cas de pluja, de molt de vent, no? O fins i tot a l'hora de descansar, doncs, tancar-nos allà dintre, poder descansar, dormir, menjar fins i tot. També tenim tota la instrumentació electrònica per fer una travessia d'altura, és a dir, portem el radar, l'AIS, el GPS, el pilot automàtic, val? I són barques que, a diferència de la resta, no? Per poder dir que som una regata de rem, òbviament l'única força motriu són això, la propulsió humana, no? No hi ha vela, no hi ha motor, no hi ha gasolina, no hi ha res, no? És una barca en aquest sentit 100% ecològica, no? Sempre diem, perquè això, la movem nosaltres i tot el que és l'electrònica funciona amb l'energia solar. Portem dues plaques solars que ens subministren l'energia elèctrica per poder funcionar tota l'electrònica.
És a dir, que la part electrònica, clar, jo tenia el dubte fins i tot, no?, d'això, és a dir, que si no remeu, això no es mou directament, no?
Correcte. No, això no es mou. Se queda allà quiet. O fins i tot pot anar cap enrere, perquè, bueno, clar, aquí sí que és una regata en la que la meteorologia és, bueno, és un factor molt important. És la sisena peça, no? La cinquena seria la barca i la sisena seria la meteorologia. En condicions neutres ens quedaríem quiets, però aquí, en la zona on estem, doncs, bueno, s'esperaria que hi haguessin els alisis, no? Nosaltres sortirem de la Gomera i anirem baixant una miqueta de latitud fins a agafar els vents alisis, que són relativament habituals en aquesta època, però curiosament des de fa dues setmanes han desaparegut, amb la qual cosa ara mateix demà que sortirem, doncs sortirem amb vent en contra, per la qual cosa doncs haurem d'esmerar-nos una mica més del que vindria sent habitual.
Sort que és el principi, no? Com a mínim, Quim, que encara les forces estan intactes, no?
Exacte. Perquè vindrem esmorzats a casa.
Exacte, esmorzats per començar amb forces. I d'on surt aquesta embarcació, Quim? Com l'adquiriu i d'on apareix?
Doncs això ja hi ha molta cultura d'aquest tipus de disciplina en els països nòrdics, anglosaxons, Estats Units i de més. Llavors, bàsicament, com et deia, és una regata que es fa cada any. El ser un projecte, diguem-ne, de vida, pràcticament, no és que puguis estar cada any destinant 2-3 mesos de la teva vida a fer això, no? Nosaltres som gent normal, treballem, tenim famílies, etcètera, no? I tenim compromisos, per tant, doncs podeu imaginar la dificultat, no?, de disposar d'aquest temps. Doncs la gent el que fa és, un cop acaba la regata, aquestes embarcacions es venen. Llavors nosaltres vam contactar amb les embarcacions de l'any passat i, curiosament, abans de que acabés la regata, doncs ja havien comprat la barca, havíem emparaulat i va ser la que va guanyar, amb la qual cosa ens esperem que tingui, doncs, alguna cosa a favor, no?, en aquest sentit, com a mínim que se coneixi el camí.
Exacte. Home, si ja ha fet l'Atlàntic, ja és un pas que teniu guanyat. Quant pesa un bitxo com aquest que vosaltres portareu?
En sec pesa uns 450 quilos, però tal com el portem ara pesa 1.350. Heu de pensar que portem, doncs, tot per si estiguéssim 55 dies. Val? Nosaltres no calculem estar 55 dies, tenim una previsió que oscil·la entre els 35-40 dies, dependrà de la meteorologia, val? Però portem menjar, per si de cas, no? Per poder estar, doncs, en cas necessari 55 dies, portem aigua d'emergència, portem al voltant d'un milió de calories, perquè el càlcul calòric que tenim és 3 vegades superior a l'habitual, no? Nosaltres estarem remant 12 hores al dia, cadascú.
Pot arribar a volcar una embarcació com aquesta que porteu o és gairebé impossible, Quim?
Sí, no és estrany, diguem-ne, estan pensades per volcar. De fet, en cas de que hi hagi aquí a l'Atlàntic, s'esperen, doncs, habitualment onades molt llargues, no és com al Mediterrani. Nosaltres tenim bastanta experiència amb el Mediterrani, en aquests últims anys ens hem fet bastantes travessies també a les Balears, i el Mediterrani sempre diem que és com una olla a pressió, no? En un dia et pot canviar molt la meteorologia, pots començar el dia amb tramuntana i acabar amb garbí, no? Aquí les coses són més llargues, és a dir, que si tenim un vent a favor el tindrem més dies, i si el tenim en contra també el tindrem en contra durant més dies, no? Les onades són molt més grosses, són onades que poden arribar als 8 metres d'alçada, i per tant es pot donar el cas, doncs, que aquests fronts de tempesta, no?, que a vegades baixen en aquestes latituds, doncs els puguem trobar. En aquest cas, l'únic que hem de fer és ficar-nos a dintre, no?, si la cosa està, doncs, bastant fotuda fora, ficar-nos a dintre les cabines i aguantar el temporal, no? La barca té un disseny que fa que si volca, si al cap de 3 o 4 segons, no, pel propi disseny es torni a ficar recta ella mateixa, sempre i quan estiguem tancats, òbviament, estigui tot tancat i no entri aigua a la barca, no?
Ara explicaves aquestes diferències entre el Mediterrani i l'oceà Atlàntic. L'Atlàntic l'heu tastat vosaltres amb aquesta o alguna altra embarcació, o serà la primera vegada, Quim?
Serà la primera vegada, amb una prova de foc, sí, sí. Tenim doncs, l'experiència de companys, bueno, en aquest cas de doncs, l'equip suís que va participar l'any passat, que és el que va guanyar i és l'antic propietari de l'embarcació, no? O altres companys que hem parlat. I bueno, la nostra sensació a data d'avui, veurem quan arribem allà, és que el Mediterrani és pitjor mar, val? D'aquí tot és més gros, és més llarg, no? És més enorme, però bueno, confiem en que tinguem un punt de sort i la veritat que hem menjat bastanta mala mar aquí al Mediterrani i ens sembla que és impossible menjar-ne més aquí, no?
Esperem que així sigui. Com deies, el factor vent, no? Perquè, clar, pot haver-hi dies on s'avanci realment molt poc d'aquesta regata, Quim?
Sí, sí, sí. Aquí pot ser perfectament que tinguem vents a favor o en contra de 15, 20, 25 nusos, no? Això són quasi 40 km per hora. Si els tens a favor, doncs de conya. Si els tens en contra, òbviament costa molt remar per mantenir-te en posició. Si arriba un moment en el que ja no ets eficient remant, és a dir, estàs remant però t'estàs quedant allà mateix, estàs avançant molt poc, estem parlant de mig nus, no? És a dir, no arriba al quilòmetre per hora, això el que ens faria és que nosaltres tenim una cosa que es diu para-àncor, que és com un paracaigudes gegant, que el tirem a l'aigua i això ens fa com d'ancla, no? S'omple d'aigua de tal manera que l'embarcació no retrocedeix per la força del vent, no? I d'alguna manera perds molt poca massa d'aigua, no? Molt poca posició respecte a on estaves. Això, si passa, serà en moments d'aquests que hi ha una tempesta molt forta, amb vents en contra, ens tancarem a dintre, ja et dic, llançarem el paràncor i estarem doncs 24, 36 o 48 hores en els que faci falta de tancats.
Jo si pregunto alguna tonteria m'ho dius, Quim, sense problemes, però amb 5.000 quilòmetres que fareu, tots més o menys aneu pel mateix lloc? O hi ha molta diferència de recorregut del que pugui fer la vostra embarcació a la que pugui fer uns altres participants?
Clar, cadascú té la seva estratègia de regata. Altra gent tindrà altres assessors meteorològics, no? I per tant nosaltres, ara, perquè us situeu una miqueta, estem a la Gomera, per sota de les Illes Canàries, a unes quants centenars de quilòmetres tenim el Cabo Verde. Nosaltres no esperem arribar a Cabo Verde, sinó que esperem girar ja abans, no? Perquè la destinació final és el Carib, és l'illa d'Antigua. Però, clar, pot haver-hi barques que vagin en línia recta total o barques que baixin més cap al sud perquè creuen que agafaran més vents favorables, no? Per tant, hi pot haver-hi molta dispersió. De la primera a l'última barca hi poden haver-hi tranquil·lament 1.000 quilòmetres. També penseu una cosa, que aquí nosaltres som un equip de 4, però hi ha equips que són de 5, de 3, de 2 i de 1. Val? És a dir, que hi ha gent que rema sola, que creu l'oceà sol, en parelles, en trios, en quatres o en cinquens, no? Llavors, la gent que rema sola, òbviament, té una previsió d'arribada més llarga, de 75-80 dies, amb la qual cosa, quan la primera embarcació ha arribat a Antigua, l'última, que normalment és una d'individual, encara no ha creuat l'Atlàntic. Encara no ha creuat la meitat de l'Atlàntic, no?
I no hi ha punts de control, no hi ha cap punt de control obligatori durant tota la regata, Quim?
No, ara mateix tenim un punt que hem de deixar, diguem-ne, de marge, a la illa del Hierro, no? Perquè per això que et comentava, no? Els vents actualment doncs, bufen de sud i és perillós, diguem-ne, que ens puguem acostar molt a les roques, no? En aquest sentit, no? Que vulguis fer una traçada molt, molt recta per estalviar-te espai. Per tant, hem de deixar aquest punt de banda i després ja cadascú via lliure cap a Antigua de la manera i de la trajectòria que més cregui oportuna.
És per homes i dones la regata?
Sí, és per homes i dones de totes les edats. La veritat que som 43 embarcacions i més de 120 remers i bueno, la veritat és brutal. Trobes gent molt jove, de 20 i pocs anys, fins a gent també de 65 i alguna vegada algun de més edat i tot, no? 70 també alguna vegada, no? Tant homes com dones, equips mixtes, de tot. La veritat que està molt xulo, això.
Clar, però s'ha d'estar, vaja, molt ben preparat, no?, per fer una regata com aquesta.
Clar, la gent se prepara, hi ha com dos vessants de gent aquí, que és el que hem observat, no? Hi ha la gent que es prepara per fer una regata, no? Un repte d'aquestes característiques a nivell competitiu, però també hi ha un altre perfil de gent que va fer una aventura de vida, no? És a dir, que no li importa si en lloc d'estar 35 dies n'està 37, no? Per dir-ho d'alguna manera. El que van és qui vol creuar doncs, l'Antàrtida o anar a l'Everest, doncs també doncs, s'embarca en un projecte d'aquest tipus i en els últims 3-4 anys doncs, es dedica a aprendre a remar, a ficar-se en forma, no? A aprendre tot el que és necessari per navegar, i arriben aquí i arriben a Antigua també, no? Hi ha aquests dos perfils de gent.
Aquí quan li preguntem a la Mònica Usart, a la nostra dona del temps o, sí, o algun altre home del temps, per 5 dies vista ens diu, ui, no vagis tan lluny. El vostre meteoròleg ha fet una previsió més o menys d'aquest més llarg que preveieu estar a l'oceà Atlàntic, com anirà el temps o no?
No, com tu bé dius, penso que tots els meteoròlegs calcen el mateix, no? I de moment tenim una previsió d'una setmana i mitja vista amb la que treballarem amb això. Llavors nosaltres diàriament tenim comunicació via satèl·lit amb ell i diàriament doncs, ens dona instruccions cap a un altre punt. De fet, nosaltres, perquè ho entengueu, no anirem directes cap a Antigua, sinó que anirem fent serà punts en el mar, no? Ell ens donarà unes coordenades a unes 100 milles de distància d'on estem nosaltres, i nosaltres anirem cap a aquelles 100 milles. Quan arribem allà, tornarem a trucar i ens tornarà a donar unes altres coordenades. D'aquesta manera anirem optimitzant la ruta en funció de la previsió.
I la primera previsió és bona, de moment, aquests primers dies que sí que teniu més o menys controlats?
No és dolenta, no és el favorable que sol ser en aquesta època de l'any, com et deia, dels vents alisis, que solen bufar bastant fort entre Tenerife i La Gomera i que per tant doncs, t'ajuden a baixar molt ràpidament. Sembla ser que serà més aviat en contra o lleugerament en contra, però bueno, nosaltres tenim una estratègia també de regata, és a dir, nosaltres, com us he dit abans, som quatre, però només estem remant dos, val? És a dir, nosaltres remarem en torns ininterromputs de dues hores. Dues hores estaran remant, en aquest cas, en Juanba i en Sergi, i al cap de dues hores canviaran i entrarem en Martí i jo, no? Els altres dos passaran a descansar. Per tant, ininterrompudament, dos estaran descansant i dos estaran remant, durant 24 hores al dia i fins que arribem a Antigua. Això seria, diguem-ne, l'estratègia, diguem-ne, de travessia de regata, però a la sortida, com tu bé deies, no? Com que hi haurà aquest factor de vent en contra que esperem durant les primeres hores, sobretot, doncs el que farem serà sortir tres remant per tenir doncs, un nus i mig més de potència per poder passar aquesta zona de vents en contra el més ràpidament possible.
El matalàs on dormiu és còmode? Es dorm bé o no, Quim?
És el més còmode que hem trobat. No s'espereu una gran cosa. És un matalàs molt prim, amb un coixí, això sí, tenim tot el necessari. De fet, a mesura que hem anat fent travesies, no? Hem anat a Mallorca, hem anat a Eivissa i Formentera, hem fet tota la costa catalana també, cada travesia ens ha ajudat a conèixer millor l'embarcació i a fer-nos també la nostra vida, no? I llavors doncs, ara sí que creiem que ha arribat un punt en què ens trobem molt còmodes també a dintre descansant.
Un s'emporta alguna cosa quan fa una regata com aquesta? S'arriba a emportar un llibre, algun element exterior, o aquí va a treballar i no hi ha cap moment de mini esbarjo?
Nosaltres no ens emportem cap llibre, ni cap llibre electrònic, res, ni pel·lícula, ni Netflix, ni res, no? El que sí que ens emportem són àudios, no? Per escoltar podcast i demés, per anar a escoltar mentre anem remant i doncs, que ens vagin d'alguna manera distraient.
Clar, serà més d'un mes al costat del Juanba, del Martí, del Sergi. La convivència durant més d'un mes en un lloc de 9 metres, em sembla que ens has dit que fa de llargada l'embarcació, això arriba a ser un punt que preocupa, de veure com ens entendrem veient-nos les cares durant tantes hores seguides?
Sí, és totalment un factor a tenir en compte. Sabem que quan estem treballant junts ens ho passem molt bé i diguem-ne, responem, no? No hi ha enfrontaments ni res, però bueno, en una situació límit d'aquestes característiques, on el desgast físic és molt elevat, ens podem trobar malament, ens podem estar marejats, no? Podem tenir marejos, podem trobar qualsevol tipus de lesió. Al cap de 20 dies d'estar remant no sabem com ens trobarem, estarem sentats fent el mateix exercici, el mateix moviment, moltes hores al dia, no? Llavors això acabarà doncs alterant el nostre estat d'ànim i, bueno, també és un repte en si mateix a veure com ens comportem entre nosaltres. D'entrada sembla que bé, però bueno, veurem com arribem a Antigua.
Amb aquest projecte d'Ocean Cats, que té un clar concepte també de sensibilització ambiental, Quim, que heu marcat des del principi del vostre projecte, no? Més enllà ara d'aquest repte que és creuar l'Atlàntic, però aquesta sensibilització pel medi ambient hi ha estat des del primer dia.
Sí, correcte. De fet, al començament, com tu deies, això era, sempre hem fet la conya entre nosaltres, que dèiem que això era un projecte de rem en el que no havíem remat, no?, pràcticament, fins ara. I és que ens hem passat doncs, els últims 3 anys això que fent sensibilització ambiental, sobretot perquè nosaltres, com que venim del món del rem, del mar, ho hem anat veient, a la costa catalana també és un problema que tenim, que la pol·lució per plàstics ha anat creixent, no?, ha anat augmentant. I la veritat que cada dia doncs, ens trobem més plàstics en el mar, més brutícia, i això ha causat que nosaltres ens involucréssim en això. Nosaltres concretament ens hem enfocat en els microplàstics, no?, que són els plàstics més petits, de menys de 5 mil·límetres, que es produeixen a causa de l'erosió d'aquests plàstics més grossos. I bé, hem estat fent doncs, xerrades de sensibilització a escoles, per tot, en aquest cas per tota la demarcació de Girona. També hem estat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona fent mostrejos científics regulars en el Mediterrani. I a més també col·laborem amb una ONG en la qual doncs, estem molt orgullosos de poder dir que nosaltres som una entitat, un projecte sense ànim de lucre i que per tant els beneficis que acabin quedant doncs, d'aquest repte doncs, aniran destinats a ells, que és Surfrider, que és una ONG que treballa a nivell global per la protecció dels mars oceans també.
Doncs us anirem seguint el Quim Planells amb el Sergi Frank, el Martí Ramírez i el Juanba Romero amb aquest projecte Ocean Cats, amb aquesta Talisker Whisky Atlantic Challenge creuant l'Atlàntic, començant a la Gomera i acabant a l'illa d'Antigua al Carib d'aquí a un mes llarg segurament. Quim, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.